Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Les ONGs alerten dels efectes que l'onada de fred que estem vivint, sobretot al centre i al nord d'Europa, pot tenir en els campaments més precaris de refugiats dins l'anomenada ruta dels Balcans. Unes 15.000 persones continuen malvivint en aquests moments a les illes gregues del Mar Egeu a l'espera que les traslladin a camps de la resta del continent europeu i es puguin escapar del fred, la neu i el vent que pateixen aquests dies. Hem conegut també aquesta mateixa tarda una mort, la de Zygmunt Bauman, als 91 anys d'edat. Zygmunt Bauman era sociòleg i filòsof polonès, creador del concepte de modernitat líquida per referir-se a la societat contemporània. Precisament Bauman, nascut en una família jueva polonesa, estava considerat un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX. És el creador d'aquest concepte que dèiem, la modernitat líquida, per referir-se als temps actuals. Precisament Bauman acabava de publicar un llibre i l'any 2010 havia guanyat el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats juntament amb Belén Tureny. Més notícies encara. L'exresponsable tècnic de la descontaminació de Flix calcula que es va deixar de treure un 20% del fang. Mariano de Andrés, així es diu, comenta que es pretenia afavorir l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas i avisa que els residus pendents s'han de retirar com més aviat millor. Les tasques de neteja del pantà van durar 2 anys i mig i l'empresa estatal Aquamet defensava que s'havia acabat la feina al novembre de l'any 2015. I Carles Puigdemont és precisament notícia perquè ha anunciat a la direcció del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya que no es tornarà a presentar a cap elecció per a la presidència de la Generalitat. Des del partit, Marta Pascal ha dit que la formació respecta la decisió de Puigdemont i considera que és un acte de coherència. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Recordeu que ens quedem avui a la Veu de Càritas.
Adiu, Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
L'única cosa que sé és que no sé res. I això em distingeix dels altres filòsofs que creuen que ho saben tot.
Sòcrates, filòsof grec.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit. Novament, amics i amigues, dia 8 de retorn a la vida quotidiana per a molts de nosaltres després del parèntesi escolar i, en part, també, d'alguna manera, a la feina amb motiu de les festes nadalenques. El Papa recordava ahir, festa del baptisme del Senyor, les persones pobres que passen fred, sobretot aquests dies passats a Roma, on han mort, per aquesta causa, almenys 8 sense llar. Durant l'estona de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere, Francesc deia que aquests dies de baixes temperatures pensa especialment en els exclosos, com també en els refugiats i en els qui no tenen un lloc on dormir, ja que són víctimes del fred i també de la indiferència. En aquesta línia feia una crida a treballar entre tots per escalfar-nos el cor. Ho feia també en forma de pregària i ajudar, des d'aquest amor sense límit, les persones més necessitades que pateixen, en aquest cas, el fred. En un altre moment, el Sant Pare invitava tothom a unir-se a la xarxa mundial de pregària del Papa, que difon a través de les xarxes socials les intencions de pregària que ell proposa cada mes a tota l'Església. Ha explicat que d'aquesta manera es tira endavant l'apostolat i es fa créixer la comunió. Nosaltres afegim que també s'impulsa la denúncia profètica, un dels pilars, precisament, de Càritas. Avui fem nostra aquesta crida del Sant Pare a pensar en les víctimes del fred i de la indiferència. Salutacions de l'equip. Comencem un nou programa amb aquests continguts. La diòcesi protagonista avui és l'arxidiòcesi de Tarragona. Ens adreçarà el missatge de reflexió al seu director i també president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. El que és el projecte caritatiu estarà dedicat a les migracions, ja que aquest diumenge l'Església celebra la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat. Ens visitarà Isabel Iturrieta, responsable del Servei de Migracions de Càritas Diocesana de Tarragona. Conversarà uns minuts amb la nostra col·laboradora Anna Mairal. I el testimoni serà el d'Alberto del Pozo, voluntari de Càritas Catalunya i representant de la nostra entitat a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Ens comentarà la feina de seguiment sobre la pobresa que s'està fent en aquesta plataforma i també algunes iniciatives noves, per exemple, una sobre la pobresa energètica. Això, les notícies, l'agenda i alguna cosa més fins a les 9. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Avui sentim la veu del director de Càritas Diocesana de Tarragona i també president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Senyor Francesc Roig, amb els millors desitjos per aquest 2017, bona nit, endavant.
Comença un nou any i, per tant, un nou temps en el calendari. És un bon moment per redissenyar, per configurar i per concretar projectes que ja teníem perquè també formaven part de l'anterior curs. Per exemple, no cal dir el tema dels refugiats, el tema de la pobresa energètica, la inserció laboral, la formació del voluntariat, però també per reflexionar i per programar esdeveniments que encara no han ocorregut, però que són previsibles. Em referiré, per exemple, a la interrelació en l'acollida, l'educació en la infància nouvinguda. Per tant, doncs, hem d'observar amb mirada llarga i anar apaivagant i sufocant la realitat més fosca. Tenim el repte de donar respostes que siguin adequades, clares, fiables, que responguin a la realitat social que ens envolta. Des de Càritas, tots formem part d'una mateixa família i tenim el mateix dret de gaudir, també, harmoniosament, d'aquesta vida que ha estat un regal i que continua, o neix, en aquest nou any. Encoratjo, doncs, a tots els voluntaris i voluntàries contractats de Càritas a treballar amb alegria i esperança i a no defallir malgrat el cansament acumulat durant el temps de crisi que anem arrossegant amb dificultats excessives. En nom, doncs, de Càritas Diocesana de Tarragona, us desitgem un bon any 2017.
Moltes gràcies, Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, pel seu comentari. Seguim endavant des de la veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Resumim l'actualitat dels últims dies, avui amb la Montse Creus. Com ja és habitual i tradicional en el temps de Nadal, un any més, la distribuïdora universal S.A. Dunsa, empresa familiar especialitzada en la fabricació, distribució i venda d'articles escolars, amb presència en més de 40 països, ha fet una donació a Càritas Catalunya de material escolar de Playcolor i Instant.
Dunsa planteja aquesta campanya com una més de les seves accions de responsabilitat social corporativa, conscients de la importància de proporcionar als menors més desfavorits eines pel desenvolupament de la seva creativitat. Càritas Catalunya agraeix a Dunsa l'aportació dels lots rebuts, un material que s'ha distribuït entre les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
L'equip de persones voluntàries de Càritas Parroquial de l'Aldea han compartit hores de treball en diverses activitats realitzades durant la campanya de Nadal, com ara la distribució d'aliments especials per elaborar els lots que es van repartir els dies previs a les festes assenyalades, el sorteig d'una cistella de Nadal amb la venda de loteria per recollir diners i sufragar la despesa extraordinària de la campanya, entre moltes altres activitats.
També s'ha fet la visita a un total de 33 persones de l'Aldea que per la seva situació de salut, social o familiar, es troben vivint actualment en llars residències o hospitals dels pobles de Deltebre, Amposta, La Ràpita, Tortosa, Alcanar, Ulldecona i el centre de dia de l'Aldea, així com la visita a 80 persones que viuen soles a la seva llar a l'Aldea i el repartiment el dimecres passat d'un lot de joguines procedents de les donacions altruistes dels ciutadans entre tots els nens i nenes de les famílies acollides a Càritas.
Entitats eclesials, com ara Càritas, la Confederació de Religiosos o Justícia i Pau, a nivell estatal, van fer públic dimecres passat un document de denúncia sobre els fets que es van produir l'1 de gener al perímetre de la tanca fronterera entre Ceuta i el Marroc.
Aquestes entitats consideren que les mesures i actuacions adoptades entorn de la frontera únicament aconsegueixen incrementar encara més, si cap, el sofriment, dolor i mort de les persones migrants i dels sol·licitants de protecció internacional. Així mateix, reclamen un model de gestió de fronteres que no se centri únicament en temes de seguretat, sinó que també es comprometi amb el respecte a la vida, la integritat personal i els drets humans. Reiteren el seu rebuig a les devolucions sumàries i fan una crida a la comunitat cristiana i a tota la ciutadania per mantenir-se alerta davant les causes d'aquesta sagnant realitat humana i treballar junts per evitar aquesta inhumanitat del filferro i perquè el seu dolor i sofriment no es converteixin en una rutina deshumanitzadora.
I ahir diumenge, a la Capella dels Dolors de la parròquia de Santa Maria de Pons, va tenir lloc un concert de Nadal solidari, idea sorgida d'un grup de nens i nenes que, ajudats per dues noies músiques de Pons, van oferir, davant un centenar de persones, a la ciutat de la Noguera, un repertori de peces nadalenques interpretades amb diferents instruments.
El concert va agradar molt a tots els assistents. A l'acabar, els infants van rebre molts aplaudiments i l'agraïment per part de Càritas Parroquial de Pons pels donatius recollits durant el concert, que es destinaran a l'àmbit de l'atenció d'infants amb risc d'exclusió social de Ponts i Rodalies.
I acabem recordant-vos que si visiteu el web de Càritas Catalunya i les seves presències al Facebook i al Twitter, trobareu més notícies, notícies de la setmana, també recollides de diferents mitjans tradicionals o digitals, al Facebook de Càritas Catalunya i també al Twitter, on avui ens fem ressò de la publicació d'un llibre de Bauman, gran pensador que als seus 91 anys encara té receptes socials.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
L'Església celebra aquest proper diumenge la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, o de les Migracions. Avui us recomanem llegir el missatge del Papa Francesc per aquesta diada de sensibilització en què tots els creients som cridats a fer nostre el missatge de l'ajuda sense límits. En el context de la setmana en què se celebrarà aquesta jornada, ara connectem amb Tarragona. Allà tenim la nostra companya i col·laboradora, Anna Mairal, de Càritas Diocesana de Tarragona, que conversarà durant els propers minuts amb Isabel Iturrieta, responsable de l'àrea de migracions de Càritas Diocesana de Tarragona. Endavant.
La Jornada Mundial de l'Emigrant i dels Refugiats, que se celebrarà el proper 15 de gener, porta per títol Menors migrants, vulnerables i sense veu. Un lema escollit per al Papa Francesc i que vol focalitzar l'atenció en els més petits entre els més petits, segons anuncia un comunicat del Pontifici Consell de la Pastoral per als Migrants i Itinerants. Aprofitant que s'apropa aquesta data i que la situació continua empitjorant per a moltes persones que han de fugir de la guerra i de la fam, parlem amb Isabel Iturrieta, responsable del Servei de Migració de Càritas Diocesana de Tarragona. Bona nit.
Bona nit. Càritas continuarà treballant, com sempre, no? Lo està fet i continua fent, en aquell tema del refugiat, en l'acollida, i en l'objectiu que per nosaltres l'objectiu principal i central són precisament les persones.
I com es farà aquest acompanyament, Isabel?
Constatem que, i ens adonem que les persones que arriben al nostre país venen amb moltes mancances, i entre aquesta, que és molt important a l'hora de fer una bona integració, és la llengua. A part, per supost, de fer i necessitar un suport psicològic, social, i de donar, no?, brindar a aquestes persones tot això i tot allò que necessiten, com pot ser un habitatge per viure i començar a reconstruir les seves vides. El nostre objectiu sempre ha sigut és treballar amb les persones, i la nostra feina de cada dia és això, de fer un acompanyament integral en aquella necessitat que fa o que ens fan arribar les persones que atenem cada dia.
Per tant, s'hauria d'identificar unes noves línies d'acció per enfortir aquesta atenció a les persones que arriben al nostre país?
Sí, hem de tenir en compte que les persones necessiten seguir el seu procés, venen d'unes situacions molt, molt deteriorada a tots els nivells, i que aquí han de trobar el seu punt, el seu lloc, on començar, com he dit abans, a reconstruir les seves vides, i en el seu temps. El fet migratori és un dol, i cada persona necessita un temps per ell. No podem generalitzar. I no oblidem que cada persona pues, necessita el temps que sigui per poder tornar a tenir una vida com la que tenim nosaltres o com la que ha de tenir, no? I té tot el dret qualsevol ciutadà. No oblidem també que des de la Iglesia i des de Càritas Diocesana, pues el principi que apliquem és aquesta precisament, no? D'ajudar, i perquè nos importan les personas que son las que composan tot el gruix del grup que vindrà.
A nivell diocesà, què és el que s'està fent i què destacaries?
Bien, a partir de la crida que va fer el Papa Francesc, no, arran de tot el drama del refugiat, el Papa Francesc sí, va fer després una crida a tots els bisbes de totes les diòcesis i nosaltres aquí a nivell diocesà de Tarragona, el nostre bisbe va fer a la seva vegada una crida a tots els mossens, no, de tota la diòcesi per precisament començar a treballar en aquesta qüestió de ver modo de com podíem ajudar realment aquestes persones, a part, per supost, de fer aquesta acollida. Se necessita, pues, treballar i aprofundir en aquesta feina.
Aquesta crida la va fer el Papa fa un any. Ara continuem. I quina va ser la resposta, o quina ha estat la resposta de diocesana per ajudar aquests refugiats?
Val. Sí que és veritat que fa un any que el Papa va fer aquesta crida i que realment s'ha continuat treballant molt, i que a nivell ara de nosaltres, de Càritas Diocesana, el que vam fer és, i estem fent, és treballar a nivell de recollir recursos a nivell de la nostra diòcesi per fer front a totes aquestes demandes, no?, i poder ajudar. En definitiva, és proporcionar a la persona o a les persones o famílies que ens puguin venir o que estem atenent, proporcionar-les allò que necessiten.
Fins i tot es va arribar, o se va enviar una enquesta i es va donar resposta. Quina resposta va ser?
La resposta que la vam tenir va ser a nivell, per supost, molt satisfactòriament, a nivell de voluntaris, a nivell de particulars que van cedir o la seva ajuda com a voluntari per fer qualsevol tasca que pogués ser necessària. I va haver una sessió important, vino alguna una miqueta més, de possibles habitatges per acollir aquestes persones. I tota aquesta feina d'acollir la faríem i l'enfortaríem en tots els voluntaris i persones que estan treballant o que necessitarem per fer aquesta tasca precisament.
Uh-huh. I aquests habitatges d'on procedien? De vicaries?
Sí. Aquests habitatges provenien de, o provenen de persones particulars que no, que lo han no donat, però lo han cedit, de vicaries, de rectories, incluso de cases de colònies que acolleixen temporalment, no, persones, però que poden acollir famílies en principi i seria un bon habitatge.
Abans has parlat de l'idioma. Pel que fa als voluntaris, s'ha fet algun... Bueno, s'han escollit o se pretén buscar traductors, no? Perquè el fet de que arribin i la llengua, pues, costi, no? De cara... Teniu previst...
Sí, com he dit abans... realment el tema de l'idioma és una columna forta en poder aconseguir la integració d'aquestes persones, i a partir de los voluntaris que tenim s'està treballant el modo de poder oferir aquesta qüestió de la llengua, no, poder ensenyar la llengua en un nivell i en una freqüència que pugui en un temps X, però el menys el possible, perquè les persones puguin començar ja a fer una vida entre nosaltres. L'objectiu final, després de que puguin aconseguir parlar la nostra llengua, és que es puguin moure com qualsevol ciutadà per la ciutat, puguin començar a buscar feina, puguin parlar en el col·legi dels seus fills i puguin comunicar-se amb tot el veïnat.
Uh-huh. Per això parlàvem abans de que no és una acollida temporal, sinó que l'objectiu de Càritas és anar cap a un acolliment pues, a llarg termini, oi? Que és la idea de Càritas a nivell confederal.
Sí. Hem de pensar i hem de tenir, no, tenir la certesa, no, i de saber que serà un procés i un treball llarg, que no és només fer l'acollida, sinó és treballar moltes coses més a nivell emocional i a nivell pràctic del dia a dia, i que no podem posar data límit a aquest temps, diguéssim, d'integració de les persones, però hem de ser conscients que serà un treball a llarg termini. També no pot ser a curt termini, no pot ser.
També cal destacar que Càritas des de sempre ha acollit a refugiats i immigrants. Vull dir que no és una cosa puntual ara només d'aquest allau migratori.
Sí, des del nostre servei, per exemple, podem dir que hem atès sempre a persones refugiades, no precisament aquestes persones d'aquest contingent que l'estat espanyol s'ha compromès a acollir, sinó que ja durant tota la nostra trajectòria com a servei de migració de Càritas Diocesana tenim moltes persones que ja han fet aquest camí, que no són aquestes, com he dit, però que també s'ha treballat totes aquestes qüestions que de manera integral per poder ajudar-les realment.
Sí, perquè venien d'altres situacions, però bàsicament eren immigrants que necessitaven una acollida.
Sí, són persones que a lo millor han vingut pues, no precisament quizás per un conflicte bèl·lic, sinó quizás per algun tipus de persecució, pues, qualsevol religiosa, no? Per la seva ideologia o per les seves, no?, idees polítiques, i tenim gent que, bueno, o en el fons hi ha uns sistemes quizás de país que no permet la llibertat d'expressió, i aquestes persones pues, han fet aquesta opció de sortir del seu país i poder trobar, no?, una vida millor en un altre país, en aquest cas el nostre.
Perquè tu, Isabel, des de quan portes el Servei de Migració de Càritas Diocesana de Tarragona?
El Servei de Migració realment va obrir les seves portes a l'any 89. Ha transcorregut molt, no?, i en aquest moment pues, continuem treballant en aquest sentit, i realment pues, portem molts anys, tenim moltes experiències a contar, i, bueno, i hem conegut moltes vides, el procés, no?, els objectius que se fixa la gent, i els processos de vida, no?, i d'aprendissatge que han anat a les persones que hem atès durant tots aquests anys i que, de fet, continuem atenent.
A més, Isabel, tu pots parlar en veu pròpia, vull dir, vas arribar a Espanya, no?, i, bueno, i coneixes la realitat d'aquests processos que tu mateixa estàs ajudant a la resta.
Sí, jo realment, la meva trajectòria laboral va ser precisament perquè me vaig acollir a un projecte on necessitaven una persona treballadora social i que fos, en aquest cas, sud-americana. Jo vaig arribar a Espanya l'any 77 i vaig fer, i he fet el mateix recorregut que moltes de les persones que jo atenc els dies d'atenció. I en molta situació m'he vist, no?, reflectida, no?, en el seu procés, i crec que humildament pues, puc donar alguna opinió sobre com desenvolupar una mica o com encarar una mica el sentit de la nova vida.
Des de Càritas Diocesana vau començar a treballar amb personal de la Generalitat. Com està aquest tema?
Sí, hem començat a treballar des de que va esclatar tot aquell drama de los refugiats, no?, de les persones refugiades. Des de la Generalitat es van posar en marxa per veure com podien o com podíem a nivell, no?, de Catalunya ajudar a tota aquesta persona, com acollir, i se va organitzar tota una sèrie de recursos i en els quals, entre altres, nosaltres com a Càritas, a nivell de Catalunya estem en dos comissions de treballs, que és la Comissió de Recursos, que és la que s'encarregava de recollir tots aquests recursos habitacionals que teníem o que podem tenir, i en l'altre, que és el que estic jo, és el de l'acollida, pròpiament. I en el grup de treball d'acollida pues, nos reunim persones de tots els àmbits que nos preocupa enormement o preocupa de com fer una bona acollida bona. Tenim a la taula de treball tenim gent d'educació, gent de sanitat, gent d'entitats no governamentals que volen col·laborar, i estem treballant en això, en com fer una bona acollida per proporcionar un benestar a aquestes persones. I, de fet, ara, la setmana que ve, tornem a engegar el curs, tornem a engegar, i ja tenim la primera convocatòria de reunió per continuar treballant el tema de l'acollida. Finalment, a mi m'agradaria que les persones que ens escolten, primer les quedessin clar de que això que hem dit, no?, en uns minuts abans, que no només tenim ara aquests nous refugiats, sinó que ja els estem atenent, i que des del nostre servei i que des de la nostra Càritas sempre posem èmfasi en la persona, que és on hem de treballar. Treballarem en altres entitats, per supost, i en altres comissions que puguin estar, no?, representat molts àmbits de la ciutadania. Però nosaltres posem i volem posar èmfasi en aquesta acollida integral, però centrant-nos en la persona.
Moltes gràcies, Isabel.
Gràcies, de nada.
Moltes gràcies, Anna, i gràcies també a Isabel Iturrieta, responsable del Servei de Migració de Càritas Diocesana de Tarragona, per aquesta estona que hem compartit avui des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La veu dels testimonis.
La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya és una institució que representa el conjunt dels col·lectius socials catalans. Agrupen 35 federacions i grans organitzacions d'aquest àmbit que representen i aglutinen en conjunt més de 3.000 entitats socials no lucratives. Des de l'any 2003, amb aquesta fórmula jurídica, la taula d'entitats del tercer sector treballa per sensibilitzar i per posar en valor aquell gran lema que tots fem nostre, que la unió fa la força. En el camp social, la taula d'entitats del tercer sector ha fet un gran servei en aquests últims anys i el continuarà fent, segur, en el futur. Avui parlarem d'aquesta taula a través del testimoni del representant de Càritas Catalunya en el col·lectiu, Alberto del Pozo, que ens visita avui en el segon programa de l'any. Senyor Alberto del Pozo, representant de Càritas Catalunya a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i també voluntari de l'equip de Càritas Catalunya. Bona nit i benvingut a la veu de Càritas.
Bona nit.
Com està?
Està molt bé. Molt content d'estar aquí amb vosaltres, una vegada més.
Vostè té experiència en la gestió de l'administració pública a Catalunya i després de jubilar-se doncs va optar per aquesta jubilació jubilosa de fer de voluntari a Càritas. Com moltes persones que ens escolten i ens segueixen, ho sabem.
Sí, sí.
Molt bé.
5 mesos després. Farà 2 anys.
Farà 2 anys.
Estiguen els 2 primers anys de voluntari.
Molt bé. Bé, parlem de la taula d'entitats del tercer sector social. Hem fet una petita definició per recordar als oients el que és aquest col·lectiu, aquesta plataforma. Com el definiria vostè per la seva experiència de presència en ell?
La taula treballa a través de comissions, de grups, d'assemblees, o sigui, i participa i col·labora amb l'administració de la Generalitat en moltes tasques de preparació de documents, de crítica de documents, i, per tant, és una peça clau a l'hora de transmetre l'opinió de moltes entitats. Jo, pràcticament, me'n vaig incorporar a la taula del tercer sector poc després de ser voluntari de Càritas, reporto ja any i mig allí, i estic integrat en el grup d'inclusió i pobresa, que m'està servint per veure uns dels aspectes que des de Càritas, com saps bé, és el que més ataquem.
Vostè és el principal representant de Càritas perquè es va considerar que la presència de Càritas havia de ser conjunta, no?, de tot Catalunya.
Sí, sí, tot Catalunya. Hi ha algunes Càritas que també participen a la taula
a nivell diocesà.
Sí, per exemple, Barcelona. Barcelona va a més d'un grup.
Clar.
Jo vaig en nom de tota la de Càritas Catalunya, però en nom de totes les Càritas.
És la manera també d'assegurar la representativitat d'aquelles Càritas potser més petites, sí, o més allunyades del centre neuràlgic, que és Barcelona, sí, i que també tinguin aquesta presència. Bé, la presència d'Alberto del Pozo com a representant de Càritas Catalunya a la taula del tercer sector és a través del grup d'inclusió i pobresa, com ell deia, i una de les qüestions que s'estan seguint és la gestió de la pobresa a nivell social i polític, a nivell del Parlament. Hi ha hagut en els últims mesos dos debats sobre la pobresa, els últims tres anys concretament, l'últim més recent, i aquí hi ha moltes coses a comentar sobre el que s'està fent a nivell polític i de gestió sobre la pobresa. Bé, com estan treballant en aquest grup de pobresa?
Sí, aquest grup de pobresa està analitzant, o va analitzar el primer debat, que va ser fa tres anys, i aquest segon, que va ser al març del 2016. I el que estem fent és fer un seguiment d'aquests aspectes en els que trobem que la resposta parlamentària no ha estat prou clara o prou important, o el paper del govern, que està des del mes de maig, el debat va ser al març, i dos mesos després el Departament de Presidència va publicar en la web un informe de seguiment de totes les mesures.
I quines són les grans qüestions que van sortir d'aquell debat, el del març passat, i del compromís del govern expressat després, vaja?
Sí, el problema és que, al meu entendre, el debat va ser molt ampli. Si l'analitzem, hi ha, per blocs temàtics, que són 18 blocs, hi ha un total de 274 mesures, i per tant estem parlant d'una amplitud immensa, que és molt difícil de seguir la seva globalitat, perquè et facis una idea, l'informe de seguiment té a prop, cada un dels informes té a prop de 100 pàgines, apaisades, amb moltíssima informació, i va fer un seguiment de com està cada una de les mesures, o sigui, de les 274, en quin moment del grau d'aplicació està. Si ja s'han fet, si estan en curs, si no s'han iniciat però s'estan estudiant, o si pràcticament no s'han pogut fer. Perquè el que hem tingut, com és conegut, aquest 2016, és que no va haver-hi pressupost de la Generalitat. Al no haver-hi pressupost, moltes d'aquestes mesures, quan es van acordar al Parlament, ja era sota la condició. Una de les mesures acordades va ser que el govern preveiés els fons necessaris per aplicar-les. Moltes de les mesures, l'aplicació venia a través de la llei de pressupostos del 2016, que no va arribar aprovar-se.
Estaven perllongats els del 15.
Estaven perllongats del 15 i, malgrat no haver-s'hi pogut aplicar amb recursos nous, els departaments van fer la tasca de remoure les partides i moltes de les mesures que depenien de pressupostos es van poder iniciar o aplicar en la seva totalitat. No hi ha hagut una deixadesa absoluta, sinó al contrari. Moltes, però en un percentatge molt important s'han iniciat.
I són mesures, diguéssim, per exemple, de cara a la pobresa extrema, del sense sostre...
De tot. O sigui,
la pobresa
tots,
energètica...
Repassa tots els àmbits, des de l'educatiu, sense sostre... Tots. Ahí està reflectit. És una radiografia exhaustiva de la situació de Catalunya. Per tant, es pot utilitzar, que és com l'estem utilitzant, com a font d'informació. Les respostes de cada un dels departaments implicats en l'aplicació de l'acordat al Parlament les obliga a donar informació de què és el que estava previst, què és el que s'està fent, què és el que tenen intenció de fer, quina quantitat exacta han pressupostat o tenien la intenció de pressupostar i no l'han pogut fer. I, per tant, és allò que pots extreure molta informació. És una font d'informació magnífica.
Sobre aquesta pobresa que té, ho comentàvem ara, molts rostres, des de la família sense recursos, que no pot pagar el material escolar, no té accés a classes de reforç, quan
beques
els nens
menjador.
Donen les beques menjador, tot el drama de la pobresa infantil en altres àmbits, i la pobresa energètica, els desnonaments de les persones grans, aquella pobresa silenciosa que malauradament sempre ha existit, sí, no?, de persones vídues amb pensions no contributives i que viuen en un pis on gairebé el lloguer se'ls hi en va amb tota la pensió. I així podríem seguir posant exemples, sí, no? I rostres concrets.
Hi ha tres àmbits en els que la pobresa està fent estralls. Un és la dona sola amb nen, amb fills, uh-huh, la monoparental, la família monoparental, sobretot en un 80% amb dones soles, no només, sinó dones.
Sí.
La persona gran i els nens. Els nens de famílies ja amb pare i mare. Però en aquests tres mons la pobresa ha fet destrosses.
Uh-huh. I moltes de les preguntes que es fan als ciutadans arran d'aquests debats que hi ha hagut, sobretot l'últim del març passat sobre la pobresa, és: serveix d'alguna cosa aquesta iniciativa parlamentària de fer debat sobre la pobresa. Tenen efectes pràctics per l'experiència d'aquests mesos?
Té efectes pràctics en la mesura en què un percentatge important de mesures s'han aplicat o estan a punt d'aplicar-se. Perquè o sigui, estem parlant que d'aquestes 274 mesures, quasi la meitat o més de la meitat estan ja en aplicació o en curs de. El problema està en que hi ha, per culpa sobretot dels pressupostos, més d'una tercera part, un 34%, un 35%, que no s'han ni iniciat. O sigui, que estan aparcades per un problema, o perquè no depenen totes de la Generalitat, perquè es van acordar algunes mesures que depenen de competències estatals. I que la decisió era demanar al ministre que canviï una llei estatal, una llei bàsica. Pues s'ha enviat una carta, però no hi ha resultats. En algunes mesures no pots quantificar-la immediatament perquè no depenen d'aquí. Depenen de l'actuació de l'Estat. Però llevat de les que estan afectades pel pressupost, les que han pogut salvar-se, malgrat les mancances pressupostàries, les organitzacions, les ONGs, han rebut recursos i han rebut ajuts per poder fer front a molts aspectes de la crisi. Mm-hmm. La pregunta que feia, sí, si no s'hagués fet el debat aquest, en molts àmbits, no hi hauria hagut una proposta millor de la que havia. I el que hi ha hagut és un avançament.
Per tant, podem concloure que la situació és molt dura, continua sent molt dura, però podem dir sort que a sobre s'ha fet aquest debat, que si no encara seria pitjor, vaja, podem dir. Que és un mal menor, vaja, el que s'ha arribat a implementar després d'aquell debat. Més qüestions que vulgui comentar, senyor Alberto del Pozo, sobre el grup de pobresa i sobretot sobre el seguiment del que van ser els resultats d'aquell debat sobre la pobresa.
Sí, em preocupa que el seguiment és, o el progrés en el seguiment és molt lent. Perquè ens trobem en quatre informes, que els he pogut treballar tots i veure com van avançant, però hi ha vegades que percentatges molt importants de mesures, sobretot les que estaven en curs, no es mouen. O sigui, dos mesos després del debat, ja la Generalitat va donar una resposta i a data d'avui tenim la mateixa resposta. No hi ha hagut un avançament ni d'una coma, ni d'una paraula nova. Llavors, clar, dius, si això fos un 10, un 15%, dius, bo, però és que això a vegades és un 30 o un 40% de mesures que s'han quedat estàtiques, sense moviment des del mes de maig. Que jo l'atribuïso, com deia abans, a que manquen recursos. Però no sempre són recursos. Perquè a vegades el que estic també notant és que hi ha un problema de coordinació, un problema de gestió, un problema de com afrontar la crisi, que per un costat anem sentint que estem sortint o hem sortit de la crisi, i les dades que recollim d'aquests informes i d'altres diuen que no, que estan sortint de la crisi alguns. I que estan millorant i tenint més rendiments i més fruit, alguns, però no els més pobres. Els que estan en la baixa, en el fons de la pobresa, aquells no milloren.
Perquè, a més, en molts casos pateixen els efectes de l'acumulació.
De l'acumulació.
No? L'efecte acumulador. Encara que alguns tinguin feina, fins i tot, o aquelles mares precàries soles hagin pal·liat algunes de les seves mancances.
Les feines noves, en un percentatge molt important, són precàries. Són de curta durada, però de dies. La majoria de contractes es fan per dies i a jornada parcial. Mm-hmm. Per tant, la retribució no arriba ni de lluny al llindar de la pobresa. Per tant, és allò de que són, com saps, pobres, treballadors pobres. No surten de la pobresa malgrat estar treballant. Això serà un problema que s'haurà d'abordar algun dia.
Ens acompanya Alberto del Pozo, representant de Càritas Catalunya a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i concretament membre del grup de seguiment sobre els debats de pobresa que hi ha hagut al Parlament. Un seguiment lent, ens comenta. Com estan treballant dins aquest seguiment? Vostè està segur que treballant en equip. Vostè està estudiant informes, s'està reunint amb altres membres d'aquest grup?
De Càritas. O sigui, estem per un costat, estem preparant la resposta oficial que Càritas Catalunya donarà a aquest debat parlamentari. I el que estem fent últimament és preparar un informe que farem públic en el web de Càritas Catalunya amb les conclusions a les que estem arribant.
Per tant, com a Càritas, individualment, igual que altres entitats presents a la taula d'entitats del tercer sector, poden fer els seus propis diagnòstics o informes. Això hi ha una autonomia clara de cadascú.
Sí, perquè el que també ha fet la Generalitat és una comissió de seguiment, una reunió amb totes les parts, que s'ha reunit en Palau amb els grups parlamentaris, amb la Generalitat i amb el tercer sector, i ahir ha participat la nostra presidenta, la Carme Borbonés, va anar un parell de vegades, uh-huh, on comentaven i analitzaven els diferents informes.
A partir d'ara haurà d'anar el nou president el nou de Càritas Catalunya, sí, Francesc sí. Roig, lògicament, però en tot cas...
El que hem fet és, en aquestes reunions, aportar informes previs nostres. Allà, en la primera reunió, ja es va aportar l'anàlisi de Càritas Catalunya sobre la, sobre l'evolució del, del seguiment del, de l'acord parlamentari.
I com pinta la situació de cara a aquest 2017 que acabem de començar? Quines previsions hi ha més enllà dels cicles polítics que tindran les seves inèrcies amb altres temes, però aquest tema és sempre de màxima urgència, sens dubte.
Últimament estic també incorporat a un grup diferent, però també en relació a la pobresa, que és un grup que acaba de constituir el Departament de Treball sobre la pobresa energètica. Perquè el govern va decidir per un acord publicat al DOC l'1 de desembre de l'any passat, fa un mes, que durant el mes de gener, o sigui, han donat molt poc temps, pràcticament ens han donat un mes, durant el mes de gener prepararien un dictamen de mesures contra la pobresa per aplicar aquest mateix 17. O sigui, jo suposo que la idea del govern és tenir preparat una eina, un instrument tècnic, per poder aplicar els pressupostos tan bon punt disposin de pressupostos. Però, com saps, el pressupost està previst aprovar-lo a primers de febrer, el 9 o 10 de febrer. Sí. I suposo que la idea és aquella de tenir ja una resposta per aprofitar els recursos nous previstos al pressupost.
Sí, sí, uns pressupostos que encara no està clar que tindran endavant, però tenen no previst la tramitació parlamentària amb el debat a principis de febrer, vaja. Si s'aproven, seria els primers dies de febrer.
I llavors van constituir dos grups, un del bo social, que, com saps, és un descompte que les persones amb vulnerabilitat sí. tenen en el seu rebut de la llum, només, no del gas ni de l'aigua, però de la llum. I aquest bo social s'ha constituït per estudiar-lo un grup. I un altre grup és de mesures concretes contra la pobresa energètica i els indicadors, que és el que farem en el grup en el que estic jo. Analitzar indicadors de Catalunya, d'Espanya o de la Unió Europea, per veure com es pot millorar la gestió d'aquest àmbit, que no coincideix plenament amb la pobresa. Encara que tingui el nom de pobresa energètica, hi ha molts pobres, que no, moltes persones no pobres, que estan per sobre del llindar de la pobresa i que pateixen les conseqüències de la pobresa energètica.
En alguns casos, perquè necessiten una energia que no poden...
Que no poden, o perquè tenen complicacions en la pròpia casa, que no poden abordar, no les poden solucionar, i llavors això les provoca una despesa excessiva de l'energia. I, per tant, paguen molt més de lo que haurien de pagar si poguessin arreglar l'aïllament tèrmic, per exemple. Si poguessin fer una obra profunda del seu habitatge, podrien solucionar la despesa enorme que paguen cada mes i que les està llastrant, perquè tot el que gasten en energia no poden destinar a aliments o a estudis o el que sigui. O sigui, i no són pobres, no estan definits en les estadístiques com a pobres.
Per tant, encara estem ampliant un cercle de pobresa a persones doncs, no pobres.
No pobres, i són molts. O sigui, a vegades un pensa, bueno, això seran... No, pràcticament estem allà un 50-50. O sigui, de tot el... Perquè a vegades les estadístiques, les últimes que he vist, parlen d'un 9-10% de tota la població. O de totes les llars, un 10%, imagina't, que tenen pobresa energètica, que no poden caldejar, no poden tenir calenta l'habitatge. Sí. Aquí dius, i tots són pobres o no? Tots no.
Recordem
la majoria sí, o una xifra important sí, però hi ha altres que estan per sobre, però que no poden atendre les despeses.
Recordem que la mort d'una dona gran a Reus, per manca de subministrament elèctric, va sensibilitzar molt la societat. És un cas d'aquells que arriben i benvinguda sigui aquesta sensibilització dintre de la desgràcia que va suposar aquella mort. Però moltes persones estan en situació de perill, com
sí,
aquesta dona.
De vulnerabilitat.
De vulnerabilitat a causa de la pobresa energètica.
Què passa? Que no sempre està clara està clar el concepte. Això també m'ha sorprès, però jo, com saps, soc filòleg, i allò sí. de que m'interessa la definició d'un concepte. Si un concepte no el tens clar, difícilment el pots afrontar. Pues una paraula tan tonta com que no és així. Com a pobresa energètica, legalment no està definida. No està definida ni a nivell europeu. Però no hi ha hagut un acord a nivell europeu ni a nivell espanyol en què en una llei t'hagi definit què entenem per persona vulnerable a la pobresa energètica. Llavors, si no tens definit això, quins recursos has de preparar per solucionar el problema? Si el mateix problema ja comences perquè podries... Hi ha moltes definicions. Segons com li definissis el concepte, entren uns i surten altres. Ara no està... Els límits de qui abarca la pobresa no està clar. Llavors, què passa? Moltes de les mesures que s'estan aplicant, pel que estic veient, les falta concreció, no? Falta coordinació perquè aquí estan implicades no només l'administració, sinó també les companyies subministradores d'energia, que han de col·laborar. La llei les obliga a col·laborar i a no fer talls de subministrament, i a comunicar, i a enviar. I aquí hi ha a vegades una manca de coordinació.
Sí, sí, que
pot... Que acaba pagant el que li tallen la llum.
Sí, sí, la víctima d'aquesta pobresa energètica.
Sí.
Avui, amb Alberto del Pozo, representant de Càritas Catalunya, a la taula d'entitats del tercer sector social a Catalunya, parlem, a banda d'haver comentat l'existència d'un grup de seguiment sobre la pobresa, la feina d'aquest altre grup, grup de treball del Departament de Treball, Acció Social i Família de la Generalitat, amb Càritas Catalunya i la taula del tercer sector sobre la pobresa energètica. D'aquí pot sortir algun compromís concret, algun ajut puntual, potser per a persones que necessitin alguna reforma a la seva llar? Hi haurà efectes pràctics?
Espero que sí, encara que només sigui revisar els criteris, perquè jo estic preparant... No han convocat encara la primera reunió de treball d'aquest gener, però que he anat revisant documents i preparant-me, i estic veient que a vegades el problema està en el mateix criteri. El criteri que s'ha posat per donar, per exemple, el bo social, per fer el descompte en la factura de la llum, engloba persones vulnerables i persones que no són vulnerables. I, per tant, els recursos que s'estan abocant no van només als pobres. Van a gent que no hauria de tenir aquest descompte. Poso un exemple. Un dels criteris és que tot contracte de llum que no arribi a 3 quilowatts mensuals ja té el descompte. Això inclou pisos buits, pisos d'empreses... O sigui, no només aquell que té poca energia perquè no pot pagar-la, sinó que no s'està filtrant més que un criteri objectiu, que no pot ser més objectiu, però que es beneficia del criteri persones vulnerables a la pobresa i altres que no ho són. I, per tant, els recursos s'estan esmiculant entre els dits. Igual que passa amb aquest criteri, hi ha altres que els passa el mateix. No està ben definit l'àmbit d'actuació, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, molt interessant tot el que ens està explicant avui Alberto del Pozo, la seva presència com a representant de Càritas Catalunya a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. És una gran oportunitat perquè la caritat de l'Església també col·labori amb altres forces socials del nostre país. Algun aspecte que ens hagi quedat? Perquè, evidentment, totes les dimensions de la pobresa que van sortir en els debats no acabaríem si ara els comentéssim totes.
Seria molt farragós. Portava aquí moltes dades, però no vull marejar amb dades i amb indicadors perquè no acabaríem. Seria molt pesat aquest debat. He preferit plantejar.
Una consideració general, i tant que sí, i molt important, i segur que molts dels que ens escolten, tant si col·laboren amb Càritas com si no, o tant si ho veuen a casa seva com si coneixen altres testimonis, saben de què parlem, sens dubte, sí, i tant que sí. Senyor Alberto del Pozo, una última qüestió que ens queda recordar avui és que vostè, a Càritas Catalunya, també està fent un gran esforç els últims anys i els últims mesos, sobretot, en relació amb les xarxes socials i la comunicació de l'entitat. Aquesta comunicació de la caritat, que no és per autoposar-nos medalles, sinó per fer un servei a la societat. A través del Facebook, Càritas Catalunya publica notícies cada setmana, nosaltres ho diem també en aquest programa, al Twitter...
I el Twitter, cada dia, no? Cada setmana.
A més, al Twitter això és constant, eh? Això és la informació al minut.
Al minut, allò és una bogeria, com saps, però tu també ets tuitaire.
Sí, es veuen els efectes de l'acció a través de les xarxes actuals?
Jo veig que vam començar fa un any que van estrenar el Twitter, ahir al novembre de l'any passat, no, del 15.
Sí.
I per tant, en un any hem passat de tenir un centenar de seguidors a tenir ja 1.500 seguidors. I per tant, és allò de que cada dia que fem 10, 15, 20 seguidors nous, que van entrant, o sigui, que van agraint, perquè van agrair la informació que les facilitem sobre l'àmbit de la pobresa. I de la desigualtat.
Hi ha Twitter, hi ha Facebook, i hi ha un web de Càritas Catalunya.
Sí,
buscant-ho a internet es troba fàcilment, el Twitter @CaritasCatalunya, i Càritas Catalunya també al Facebook. Felicitats, senyor Alberto del Pozo, per aquesta important feina que vostè fa. I avui, que és per a molts dia de retorn a la normalitat, i per a Càritas també, després de la campanya de Nadal, el que podem dir és que el dia a dia continua i la caritat no s'atura. Les necessitats, malauradament, continuen persistint. Esperem que entre tots podem anar ajudant les persones que més ho necessiten. Algun missatge final, senyor del Pozo, per acabar?
No, que ara començo a veure que un any i mig després de ser voluntari començo a aprendre moltes de les coses que no podien imaginar. O sigui, ha estat o està sent una experiència molt, Molt útil. Molt útil, perquè clar, jo he canviat totalment, com deies abans, jo treballava en l'administració de gestor, tota la vida, 40 anys treballant allà, i ha estat passar d'una gestió molt directa educativa, perquè estava en l'àmbit educatiu, a un altre àmbit social, que és el de Càritas. No he deixat l'àmbit social, però no té res a veure el que estic fent ara amb el que feia.
Potser l'àmbit social, sí, són dues coses diferents, però a l'àmbit social potser, senyor del Pozo, necessita també aquell impuls d'una bona gestió, no? Per ser entre tots més eficaços.
Per millorar els resultats. Millorar els resultats, si no hi ha una bona gestió.
I sense menysprear els mecanismes tradicionals de la gestió, encara que tenim ara altres àmbits, no?
Ja, però amb la informàtica, amb internet, amb els recursos que tenim ara de la tecnologia, podem fer molt més del que estem fent. A vegades perdem ocasions, però bueno, per això estem aquí.
Gràcies, Alberto del Pozo, representant de Càritas Catalunya a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Bona nit, bona feina, i tindrem ocasió de tornar a parlar dels resultats d'aquests plantejaments que vostè ens ha comentat.
Segur, tornarem quan vulguis.
Fins aviat, bona nit.
Bona nit.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Demà passat al matí es reunirà la Comissió de Migració de Càritas Catalunya. Serà a la seva seu del carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, a la Tarraconense.
Divendres que ve, també a Barcelona, es reunirà la Comissió Permanent de Càritas Catalunya.
Aquest proper diumenge se celebra la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, amb el lema «Emigrants menors d'edat, vulnerables i sense veu, repte i esperança».
El proper dilluns, dia 16, de 16:45 a les 7 de la tarda, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova, número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. Per assistir-hi, cal reservar plaça trucant al telèfon 93 344 1673.
I també dilluns vinent, en aquest cas a les 7 de la tarda, Càritas Garrotxa i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa organitzen una xerrada titulada Rumors, prejudicis, tòpics, estereotips, la llavor de la discriminació. La farà Pere Cortada, al casal Marià d'Olot.
La veu de Càritas, testimonis i projectes que parlen clar.
Dies importants els que venen per a l'ecumenisme, per al diàleg entre els cristians de diferents confessions. Dilluns vinent, a 16:45 de la tarda, a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, es fa una sessió, la segona, amb motiu dels 500 anys de la Reforma Protestant. Està organitzada per la Delegació d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona, l'Església Evangèlica Luterana de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans. Intervindran Susanne Storck, pastora de l'Església Luterana i doctora en Teologia, i Jaume González Agapito, delegat d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona. És un acte obert dins el cicle de conferències titulat El significat del matrimoni de Martí Luter i Martí Luter catòlic i les seves 95 tesis, a 16:45 de la tarda, dilluns vinent, a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. També recordem que la caritat és interreligiosa i, en aquest cas, ecumènica, uneix els cristians del 18 al 25 de gener, Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8. El Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bona setmana.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.